Serem un sol, crida la grada, que soni com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12, el dia que ja ho heu sentit. El Girona ha perdut contra el Celta a Montilivi, Girona 1, Celta 2, s'ha avançat el Girona amb un gol de Benat a la primera part, a la segona el Celta empatat amb un gol de Ferran Juclà, i l'1-2 ha fet en pròpia porteria Víctor Reis desviant una centrada per evitar que no la rematés Juclà, que estava més avançat. El VAR no ha entrat i han donat el gol com a vàlid. Per mi és una jugada clara perquè entrés al VAR a revisar, perquè Víctor Reis refusa per evitar la rematada de Juclà, que estava més avançat, en teòrica posició de fora de joc. Però vaja, ara hem sentit la Carla Borràs, que diu que no interferia Juclà en la posició de Víctor Reis. Potser sí, influïa. Vaja, és una jugada que donarà a parlar, i a veure què diuen en tiempo de revisión el dimarts els del CTA, els del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Unagi ha generat moltíssim el tram final del partit buscant l'empat, però ha faltat encert. Ha fet una exhibició Unagi els minuts que ha jugat el marroquí a la segona meitat. Ha perdut el Girona aquesta nit, i al migdia l'Espanyol ha empatat a 2 al camp de l'Elx. S'ha avançat dues vegades, però l'Elx ha empatat també dues vegades. El 2-2 ha arribat amb un penal favorable a l'Elx, revisat pel VAR, penal de Romero per unes mans. Romero havia fet un golaç dels seus en l'1-2 amb un gran xut amb l'esquerra, buscant l'escaire i trobant-lo. S'havia avançat l'Espanyol al tram inicial del partit al minut 7 amb un gol de Quique García. És un punt per a l'Espanyol, però són 9 partits sense guanyar. L'Espanyol continua sense guanyar en aquest 2026. A la segona part del partit de l'Espanyol, el partit s'ha aturat i s'ha aplicat el protocol contra el racisme perquè Omar, a la tarda al dret de l'Espanyol, ha avisat l'àrbitre que Rafa Mir l'havia insultat. L'havia dit: vas venir amb pastera. L'àrbitre ha aturat el partit, ha fet constar aquesta denúncia d'Omar contra Rafa Mir a l'acte del partit, i ara la Federació Espanyola haurà d'investigar els fets i decidir si hi ha o no sanció per Rafa Mir. L'Elx ha fet un comunicat aquest vespre condemnant el racisme, però demanant prudència davant la falta d'evidències en el judici social que es pugui fer sobre Rafa Mir. A Rafa Mir ja l'investiguen per dues coses. Des de fa uns mesos estan investigant per una denúncia per doble agressió sexual quan era jugador del València. El cas està en instrucció i ahir l'estan investigant, el que abans es deia imputant. O sigui, seria un imputat. I ara l'investigaran per insults racistes en un camp de futbol. Es diu Rafa Mir Vicente. El Barça va guanyar ahir al Villarreal al Camp Nou 4-1 en un partit fantàstic amb un Lamin extraordinari que va fer el seu primer hat-trick, però el partit contra el Villarreal ens va deixar la baixa de Lewandowski, que va rebre un cop a la cara de Pau Navarro, i, atenció, té una fractura òssia a la cara interna de l'òrbita de l'ull esquerre, i es baixa per jugar dimarts contra l'Atlètic de Madrid en l'intent de remuntada per ser a la final de la Copa. Lewandowski s'assuma a la baixa d'Eric García, sancionat, i de Frenkie de Jong, que està lesionat per unes setmanes. Pedri està per jugar una estona, com a mínim 45 minuts, pinta a titular dimarts, Pedri. El Madrid juga demà dilluns a la Lliga, rep el Getafe al Bernabéu sense Mbappé. Avui Arbeloa ha dit que Mbappé encara té per uns dies de lesió i que no és segur que pugui jugar, per exemple, l'anada dels vuitens de final de la Champions contra el City al Bernabéu d'aquí a 10 dies. O sigui, baixa demà contra el Getafe i baixa divendres vinent al camp del Celta. Això segur. Més partits aquest diumenge. A primera banda del Girona 1, Celta 2, i de l'Elx 2, Espanyol 2, Betis 2, Sevilla 2. El Betis guanyava 2-0 a la Cartuja, i el Sevilla empatat al derbi a falta de 5 minuts, i València 1, Reial Societat 0. A la classificació de primera, el Barça és líder amb 64 punts, 4 punts més que el Madrid, que té el partit pendent de demà contra el Getafe. Tercer, l'Atlètic de Madrid amb 51, quart el Villarreal també amb 51. L'Espanyol és 7è amb 36, el Girona és 12è amb 30 punts. A segona, s'ha hagut de suspendre el partit entre l'Sporting i el Leganés per la mort a la graderia del Molinón d'un aficionat de l'Sporting. El partit es reprendrà demà a la nit. Aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga F, Lliga Femenina, s'ha aturat pels partits de seleccions. A la Premier, l'Arsenal ha guanyat aquesta tarda 2-1 al Chelsea i manté els 5 punts de marge sobre el City, això sí, amb un partit més. Qatar, atenció, ha suspès temporalment totes les competicions esportives que s'hi disputen allà per la inestabilitat que hi ha a la zona per l'atac dels Estats Units i Israel a l'Iran, i la resposta posterior de l'Iran, amb aquesta decisió queda en risc la finalíssima que havien de jugar a Qatar a finals de mes, a finals de març, les seleccions de l'Argentina amb Messi d'Espanya amb Lamine Yamal. No hi ha comunicat oficial de la FIFA, tampoc de la Federació Espanyola, però la finalíssima està en risc. Avui hem vist, per exemple, l'ex del Barça, Munir, que podia sortir de l'Iran, on està jugant aquesta temporada a la Lliga Iraniana, i que ja ha pogut arribar a casa seva a Madrid. I demà, dilluns, 2 de març és el dia perquè els precandidats del Barça entreguin les signatures per convertir-se oficialment en candidats. Laporta i Font sembla que tenen les signatures i van sobrats. Vilajoana i Síria no tenen garanties de tenir-les aquest vespre, no les tenien, i són hores on ja sobre l'ambient, sobrevola a l'ambient un possible pacte electoral, pacte entre Font, Vilajoana i Síria. De moment tothom ho desmenteix. Demà s'entrega les signatures i potser sortim de dubtes. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 1 de març. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
Bona nit, Xavi.
Amb la Sònia Salmà. Sònia.
Hola, com esteu?
Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
Tot bé, bona nit.
I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
A la producció hi ha l'Aina Grau, el Raül Orgales a l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i al control central hi ha el Lautaro Quinteros. I també hi ha el Marc Andrés. Marc, bona nit.
Bona nit.
Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, ha començat, bé, tot el cap de setmana, el Mundial MotoGP, Gran Premi de Tailàndia, i l'estrena no ha anat gaire bé a Marc Márquez.
Mal peu per als germans Márquez a nivell de resultats, ja que cap dels dos ha acabat la cursa llarga del Gran Premi de Tailàndia. Marc ha punxat i Àlex ha caigut. Pel que fa a la resta de catalans, Alec Rins ha estat 15è i Maverick Viñales 16è. El primer líder del Mundial és Pedro Acosta, segon avui per darrere de Marco Bezzecchi.
També ha començat la IndyCar amb el campió Àlex Palou, que ha guanyat la primera cursa.
Domini clar, del pilot català. Palou ha acabat primer, però també ha estat el líder durant 59 voltes de les 100 de la cursa, celebrada a Sant Petersburg, localitat de l'estat de Florida. Per cert, Scott Dixon ha abandonat després d'un fort xoc.
Aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga ACB pels partits de classificació per al Mundial de Bàsquet. Sí que hi ha hagut Lliga Femenina. Amb quins resultats per als tres catalans?
Doncs mals resultats avui pels equips catalans. El Cadí la Seu no ha tingut opció a la pista del València, derrota per 77-44, i el Joventut ha perdut a casa per 77-80 contra el Ferrol. Tots dos equips estan a una victòria per sobre del descens. Per contra, l'Unigirona és líder, igualat amb el Saragossa, després de guanyar ahir 102-70 al Guernica.
El món del bàsquet està avui de dol per la mort a les últimes hores el Josep Maria Olear, jugador i entrenador de bàsquet de Badalona de tota la vida, referència al Joventut i al Círcul, i entrenador amb trajectòria a l'ACB entre clubs com el Múrcia, per exemple. Per a nosaltres, el Josep Maria, sobretot, és el pare de la Sònia. Un record i una abraçada per a la nostra Sònia Olear i per a tota la família. Marc, el Barça d'handbol tenia partit avui a la Sobal.
Sí, i l'ha segellat amb una victòria còmoda sobre el Cangas a Galícia. Amb un parcial de 0-8 ben aviat, els blaugranes s'han distanciat i han dominat amb mà de ferro, guanyant 22-35. Divendres va guanyar el Granollers i avui també ha perdut el Logroño. Això fa que els vallesans siguin ara segons a la classificació.
Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana. El Girona ha perdut a Montilivi 1-2 contra el Celta. Eduard Solà, bona nit.
Hola, Xavi, bona nit.
S'ha avançat el Girona amb un gol de Benat a la primera, ha remuntat el Celta a la segona, primer ha empatat Ferran Juglà i l'1-2 l'ha fet Víctor Reis en pròpia porteria, impossible fora de joc de Ferran Juglà. El Girona ho ha intentat fins al final, sobretot a partir de les accions d'Unagi, que ha estat molt, molt inspirat i que és un dels jugadors de més nivell de la Lliga Espanyola, però ha faltat encert i és una derrota que segurament us deixa una mica moixos a Montilivi.
Sí, perquè avui era aquella oportunitat d'enganxar-te amb els de dalt, de poder explicar que el Girona podria tenir aspiracions europees, però vaja, com diu Mitchell, després del malament que ho ha passat l'equip i aquests jugadors a la primera volta, el més important és assegurar la permanència, que jo no tinc cap mena de dubte que aquest equip no patirà per baixar, fins i tot lligarà la permanència moltes jornades abans d'acabar la Lliga. Avui, un bon partit del Girona, també del Celta, que ha demostrat ser un equip molt i molt potent, i és veritat que ha estat un partit igualat i que segurament el Girona tampoc hagués merescut perdre, però dues accions del Celta doncs, han acabat amb aquest 1-2, que és la segona derrota tot just del Girona en aquest 2026, amb 9 jornades, dues derrotes, això que fa que el Girona mantingui els 6 punts d'avantatge sobre la zona de descens que ocupa el Mallorca.
A veure, les dues accions del Celta. La segona, gol en pròpia porteria de Víctor Reis, desviant cap a la seva pròpia porteria, superant Gazzaniga, una centrada des de la dreta, del lateral dret del Celta, i al darrere seu hi havia Ferran Juclar, el davanter català, que estava més avançat que la resta de defensors del Girona, o sigui, en possible situació de fora de joc. La Carla Borràs ara ha dit que, segons el reglament parla d'interferència en el joc i no d'influència. I la influència no es penalitza en fora de joc, la interferència sí. A vosaltres què us sembla? Tu has pogut veure la jugada repetida?
No.
Uri, tu has estat a Montilivi? Ets a Montilivi?
Sí, sí.
Has pogut veure la jugada repetida?
Sí, l'he pogut veure repetida.
I què et sembla?
Aviam, amb les directrius aquestes que hi ha actualment, que és que si el jugador que està en fora de joc està per darrere del defensa que rebutja, no es xiula fora de joc, i per això no l'han xiulat. Però per mi, en el meu futbol i amb l'esperit del joc, és un fora de joc claríssim.
Claríssim.
Perquè el rebuig ve provocat perquè Víctor Reis sap perfectament que té un jugador darrere i per això la rebutja. O sigui, més igual que el rival estigui per davant o per darrere. A més, això és premiar una mala passada d'un jugador ofensiu que està fora de joc, amb un altre que està fora de joc. O sigui, per mi això hauria de ser fora de joc tota la vida.
Mira,
però
el Marc Domènech...
Segurs que hi ha fora de joc?
Sí, seguríssim.
Sí, sí, això segur.
Seguríssim.
Sí,
ara també una captura. Ara també una captura.
No, ho dic perquè jo un jugador s'ha apropat i Ortiz Arias li ha dit... com dient, m'han confirmat el VAR.
Sí, sí, t'ha confirmat el VAR.
El que dubto és que el VAR et confirmi la subjectivitat de l'acció.
Mira el mòbil. Mira el mòbil.
Sembla que la posició sembla que està avançada. Però Xavi, ja saps que a vegades enganya la imatge, saps? Vull dir que potser no està tan avançat com ens pensem.
És que si no també, hauria de valorar-la l'àrbitre, no?
També et reviu la captura del Marc Domènech.
No, sí, l'he vista en el directe. Aparentment ho sembla, però...
Sí, però igualment, quan els jugadors que estan fora de joc estan per darrere del defensa que rebutja, mai piten fora de joc.
No, va passar amb Valde fa unes temporades
al camp del Rayo, sí. Sí. A mi el que em genera... És a dir, el que m'inclina cap a pensar que en l'esperit del reglament això hauria de ser fora de joc és que Víctor Reis mira enrere.
Sí, sí,
tant,
mira.
Si Víctor Reis no mirés enrere, encara diries que ell no ho pot saber.
El Marc Domènech, que just abans de la centrada, Víctor Reis, i em passa el vídeo també, Víctor Reis mira darrere a veure si hi ha algun rival. I veu a Ferran Juclar, o sigui, condiciona, interfereix en la jugada.
En Marc, a la transmissió, ell defensava que s'havia d'haver anul·lat per fora de joc.
Home, és que jo no tinc tampoc cap mena de dubte que si hi ha fora de joc hauria de ser... El que no entenc és el que diu l'Uri, o sigui, quan aquesta... situació neix amb allò de l'Mbappé i l'Eric, és una posada profunda, però també el tens a l'esquena, al davanter. No entenc per què a la centrada lateral la interpreten diferent, no? És el mateix, el tens a l'esquena.
Sí, això sí. Ho deia la Carla, i és que ho deuen arbitrar així, perquè la de Valde, aquella és diferent perquè no és una rematada directa a porta, sinó que és un rebuig que després origina una jugada de gol. Però jo recordo que el Joan Fàbregas aquell dia ens va explicar això de la influència però no la interferència, que Valde no se sentia interferit per la posició de Camello i que a ell li semblava que, tal com amb les directrius que tenien els àrbitres, estava ben arbitrat. A mi em sembla que és una barbaritat, perquè és tan fàcil com que si Víctor Reis no hi fos, el gol de Jutglà no valdria.
Jo no entenc, m'explica-ho. És que no, això ha dit la Carla, però no entenc quina diferència entre la influència i la interferència. No ho entenc.
Home, jo tampoc, la veritat.
Jo crec que el jugador està a distància, és a dir, no impedeix que Víctor Reis remati... Víctor Reis s'equivoca en la seva rematada en pròpia porta, però sense cap pressió però, per part però, del jugador.
I ara recordeu un gol anul·lat al Barça a Granada, crec que va ser de Joao Félix, sí, per un fora de joc, que va, la pilota passava per sobre de Ferran Torres, 6 metres, i allò sí que interferia i no influïa. No?
És
que...
Perquè allò podia haver fet canviar l'acció del porter, i però aquí l'acció del Sònia, defensa però quan no l'ha fet canviar.
Quan no l'ha fet canviar l'acció del defensa, que té un tio al darrere per rematar? No,
el defensa ha decidit rebutjar, però el que no ha fet canviar és la seva manera de rebutjar.
Ja, però una cosa...
Bé, això diu el reglament. Jo estic d'acord amb vosaltres que
no, l'esperit... És que perquè jo l'entenc, la diferència d'interferència. Quan neix l'acció per torno a Eric i Mbappé, Eric refusa malament la pilota perquè Mbappé està al darrere i el força, no? Sí. Allò que és influència o interferència?
Allò després la FIFA i la International Board van decidir que
era interferència.
Que era interferència i que s'havia d'anul·lar.
Doncs és molt semblant això que ha passat avui, no?
Molt semblant. Bé, aquella va ser un mal refús d'Eric, potser estava més a prop Mbappé i la pilota li cobra el refús d'Mbappé.
I aquest teòricament també és un mal refús, però el que no farà Vitor Reis mai és deixar passar la pilota per demostrar que està fora de joc, perquè això... Quan estàs a dintre del terreny de joc no la deixes passar perquè la pugui recollir un rival.
Bé, fonamentalment perquè ell no pot tenir la seguretat. Ja. Clar, ell
i això, precisament per això, la posició més avançada, Ferran Juclà, no sé si influeix segur, interfereix per mi
també.
I
això ho valoren des del VAR, o sigui, directament al VAR.
El VAR saps qui hi havia aquesta nit en el partit de Montilivi?
Del Cerro. Doncs no, sorprèn-me.
Del Cerro.
Del Cerro.
Sí. Jo crec que era del Cerro, sí.
Sí, és del Cerro.
Però això valora el senyor del VAR, Ho valora el de dalt, ho valora? Sí, o sigui, el de baix no ho veu i el de dalt li diu... tot i que ja fora de joc, influeix però no interfereix.
Això ho hauria de decidir el jutge de camp, no? L'àrbitre de camp.
Jo entenc que sí, no sé, però és que no sé. Jo entenc que sí.
Aviam, a mi em sorprendria molt que amb les ratlles o el semiautomàtic aquest... Et digui que no és
sí, la
això.
Captura que m'has enviat és bastant... Claríssima. I el Marc també me l'ha enviat, és bastant evident.
És molt, molt clara.
Una reflexió paral·lela és que el Girona trobo que és que molt zen, perquè a Sevilla el van anar esquilmar i avui tornem-hi.
A veure què diu Michel aquesta nit. El Xevi Soler és a Montilí pendent de la roda de premsa de Michel. Xevi, bona nit.
Bona nit.
Perceps crispació o passivitat?
No, perquè li acabem de demanar a Arnau per la jugada i ha dit que no sap ni de quina jugada parlem. O sigui, que no se n'ha parlat a vestidor de moment d'això.
És que durant el partit, en el gol, els jugadors del Girona ni tan sols protesten.
Però la banqueta té un iPad, no?
Exacte.
Ara Michel ho sabrà, això és evident. A la sala de princesa li demanarà. Sí, perquè haurà... Ell sí que ho haurà vist.
Perquè haurà vist la repetició, i nosaltres perquè ens ho han dit des de l'estudi, perquè si no jo no hagués interpretat que era fora de joc.
A l'estudi, en el món arbitral, és el VAR.
Sí.
Clar, per això s'entén que igual que li han dit des de l'estudi, el del VAR li digués a l'àrbitre. Escolta'm, hi ha un fora de joc, valora si interfereix o influeix.
Sí, sí, és que venim del fora de joc d'ahir, que no va tenir transcendència, del 4-1 de Lewandowski, que és... A mi em perdonaran, i jo hi ha molta dificultat en l'ull humà per veure... Sí. A mi em direm que quan canteu, que aquí als estudis el veiem 6-8 segons més tard, és que és claríssima l'acció. És que no hi ha lloc a dubte que Lewandowski està per darrere de la pilota. I l'assistent va aixecar. I aquest d'avui, l'assistent d'Ortiz Arias, doncs no l'ha aixecat, i després des del VAR... han decidit que la posició de Jutglà no molestava, no interferia en
el que sí que crec que aquestes jugades les hauria d'anar a veure l'àrbitre de camp. No pot decidir el de dalt, per mi, perquè el que està jugant és el de baix.
És l'esperit. És que al VAR només es decideix, sense que vagi a consultar l'àrbitre, qüestions científiques. Objectives, exacte.
Uri. El que passa és que si la directiu és que el davanter que està fora de joc està per darrere el defensa, si això el del VAR li expliquen a l'àrbitre, què vols que vagi a veure? Sí.
Però només en centrada lateral, insisteixo. O sigui, depèn. Si és la passada frontal però és a l'esquena, interfereix. Però si és des de la centrada lateral, no interfereix. O sigui, potser sí,
Serà
però
el mateix, vaja, no? O sigui,
però amb una centrada lateral és evident que el té a l'esquena. Amb una passada vertical no és tant a l'esquena.
La interpretació que recordo, aquella jugada de Valde, i ara també recordava el Jordi Costa, del Joan Fàbregas, és que Valde no era conscient que al darrere tenia un jugador del Rayo més avançat i el seu refús forçat, doncs, era perquè la jugada, de manera natural, s'havia produït d'aquella manera. No hi havia una interferència del rival del Rayo. Avui, per mi, és molt més clara la jugada, i el Marc Domènech, que ens ha enviat el vídeo de la jugada, i es veu com Vitor Reis mira enrere i veu que té un rival en aquest pla jugar, i és difícil d'entendre, però vaja, ja ens ho explicaran, suposo que ens ho explicaran. Xavi, segueix sense sortir, Mitchell, eh?
No, ara hi ha Giral des de la sala de pressa. D'aquí una estona sortirem.
Ens avisaràs, eh?
Sí, sí.
Quan surti Mitchell, i així i el sentim. I si li pots preguntar fins i tot per aquesta acció, a veure si té opinió. Uri, has estat a Montilivi, has vist de prop Ounahi? Impressiona tant en directe com quan el veiem per la tele?
Ha sigut un espectacle. És que cada cop que surt aquest jugador, com trepitja, com para la pilota, com dribla, se'n va com vol de tots els rivals. Ha sigut... No sé quants minuts han sigut, 20, 25, 30 minuts, però ha sigut un espectacle.
Un espectacle, o sigui...
Durarà poc aquí, Montilivi.
És clar, fins al
juny. Però quan ha pagat el Girona per ell? Pot ser que siguin 6 milions d'euros?
Sí.
El Marsella. El Girona, a mi em van dir abans del mercat d'hivern que el Villarreal se l'enduria, i crec que eren 30 quilos que pagaven. Pot ser que la clàusula sigui de 30 milions?
Jo ara dubto, entre 20 o 30.
Deien que potser era una mica menys.
Ah, doncs per la clàusula.
Sí, però és igual, vull dir...
És molt bo. O sigui, a mi avui a la segona part, ara semblarà una hipèrbole, a mi m'ha semblat, m'ha recordat la influència de Lamine Yamal des de l'altra banda.
L'altre dia mateix, l'assistència que dona Vitoria és la cara mundial.
Sí. Jo tinc una pregunta que aquí m'haureu d'ajudar. Com pot ser que aquest tio tingui la trajectòria que té, amb la qualitat que té? Vull dir que...
Perquè depèn de l'equip que jugues, doncs passes més... desapercebut.
Recordeu que és el que va ser el que Luis Enrique li diu l'8 de Marruecos. Sí,
però que el dia que Luis Enrique va dir això, que fa 8 anys, això va ser el Mundial... El 4.
Sí, 3 anys.
Vaja, jo no n'havia sentit a parlar.
Sí, després se'n va anar...
Luis Enrique tampoc, perquè va dir l'8.
Va anar a l'Olímpic de Marsella, i al Quique Cárcel li agrada sempre intentar rescatar jugadors que tenen talent, però que per qüestions del context col·lectiu han quedat entrebancats. Per exemple, amb Reinier no ho va poder fer, i amb Ounahi, vaja, ho ha fet sobradament. Però ha trobat, per un jugador com Ounahi, un context com el de Mitchell i el Girona és ideal. Un equip que vol tenir la pilota, que el buscarà. A mi m'agrada més per dintre que per fora, tot i que tingui aquesta capacitat a l'un contra un, perquè jo crec que encara influeix més, és bon passador. És bo l'un contra un, té rematada, té capacitat per associar-se, pensa molt ràpid. Bé, falta també veure quina... el Mundial ens va mostrar una capacitat de pressió permanent, una consistència física que no sé si és que a vegades la selecciona i des del punt de vista defensiu és més selectiu, però vaja, allà ens va demostrar que ho pot fer.
És que el doble pivot al Mundial jugava amb Van Rabat, crec.
Sí,
jugava una mica més enrere que no passava aquí amb el Girona.
Però jo a la banda esquerra el veig amb una capacitat per encarar, amb una habilitat, amb xut, que té bona... Té molt bon xut, agafa molta potència quan xuta.
I avui ha xutat dos o tres vegades enroscades, potser tres, m'exagero, però un parell de vegades enroscades.
Una li ha aturat al porter del Celta i l'altra ha marxat per molt poc a l'esquerra de la porteria.
El talent és obvi que el té, i ho hem vist tots avui, i jo crec que aquesta temporada al Girona, si ell fos capaç de fer això que ha fet avui a cada partit, segurament no estaria al Girona.
És que segurament no estarà.
Però ja veurem quan marxi del Girona si té el rendiment que està tenint el Girona.
Li va passar a Tòpic, per exemple.
Però això que ha fet avui no només ho ha fet avui.
No,
ho ha fet sempre. És que gairebé amb la samarreta del Girona quin partit ha jugat i ha passat desapercebut.
Per això ho dic, és que jo vaig veient partits i em faig aquesta pregunta que us he fet en veu alta. On estava aquest tio?
Sí. Ounahi, que és molt bo, avui ha estat el motor del Girona per intentar empatar el partit contra el Celta, finalment derrota del Girona a Montilivi, amb certa polèmica que ara intentarem rubricar amb el punt de vista de Mitchell. Anem avançant, ara tornarem a Montilivi quan surti Mitchell, però anem avançant amb l'Espanyol. Fa l'Espanyol, empatat a 2 al camp de l'Elx aquest migdia, i el partit l'ha seguit amb molta atenció el Raúl Orgales, que és perico i que, com cada diumenge aquí al Club de la Mitjanit, ens presenta una cançó. Avui ha tocat...
Què tal? Bona nit. Avui ha tocat un nou senzill de Foo Fighters, es diu Your Favorite Toy, és el més nou de la banda de Nord-Amèrica.
T'agraden aquests?
Tu? Sí, sí, sí. Dave Grohl, tot el que és ex-Nirvana i aquest tipus de rock tan contundent, m'encanta.
I pot ser que vinguin a l'estiu a Barcelona?
Estic molt desconnectat ara mateix de concerts i festivals i tot, eh?
M'he de ficar bastant al dia. O a Barcelona o a Madrid, un dels dos. No sé si
ho mirarem.
Ho mirarem,
sí,
eh? I potser fins i tot comprem alguna entrada.
Exacte.
Sergi, Andreu, bona nit.
Xavi, bona nit.
S'ha escapat la victòria de l'Espanyol als últims minuts per un penal revisat pel VAR. L'Espanyol s'ha avançat dues vegades. Primer, Quique García. Després, Carlos Romero amb l'1-2 amb un golaç. Però a l'Espanyol se li ha escapat la victòria amb aquest penal al final i continua sense guanyar cap partit el 2026. Sí. 9 partits sense guanyar.
9, ja. 9. Són 3 empats i 6 derrotes. 3 punts de 27. Tot i que avui... sense fer un partit de res a l'altre món, eh? Però, i Manolo ho ha reconegut a la sala de premsa, diu que ha vist un equip molt més reconeixible que altres dies, molt ordenat defensivament, tot i que quan defensa en bloc baix continua cometent errors puntuals individuals que passen factura, avui amb els dos gols ha estat un exemple clar, però s'ha pogut desplegar bé a la contra, ha fet aquests dos gols, clar, de gols ja en marca, el que passa que, clar, en rep més de 2 per partit.
I sí, sí, per tant, ha perdut la solidesa defensiva.
Exacte.
Que li havia donat tants punts i que havia marcat, sí, la identitat de l'equip fins al desembre.
Exacte, exacte.
Encara dos gràcies a Dimitrovic.
Exacte, que avui n'ha salvat un parell de molt clares. Dimitrovic està fent una temporada excepcional, eh? Molt, molt bona. Però l'Espanyol no és el mateix Espanyol de fa uns mesos. Mica en mica es va trobant, sembla que els jugadors mica en mica són cada vegada més a prop de la victòria, però avui, que semblava que era un partit que el podia guanyar, doncs, tot i que l'Elx ha portat durant molts minuts la iniciativa, eh? Però doncs no ha estat capaç, tot i avançar-se, com deies, dues vegades al marcador i aquest gol de penal de Rafa Mir en un partit igualat en termes generals i molt marcat per un incident, lamentablement,
sí,
de nou,
oi?
Racista.
Sí, sí. Sí. A Rafa la segona Mir... part, l'àrbitre ha activat el protocol perquè,
exacte,
Omar ha avisat l'àrbitre que Rafa Mir, el davanter de l'Elx, l'havia insultat, li havia dit exactament tu vas venir amb pastera, i l'àrbitre ha aturat el partit i després ha fet constar a l'acte aquesta denúncia d'Omar.
Exacte, i per tant a partir d'aquí això ha marcat una mica, ha condicionat el partit, s'ha aturat una estona. Manolo, de fet, si voleu ho podem escoltar, n'ha parlat a la sala de premsa.
Igual que el tema del racisme s'ha de treure del futbol i de la vida en general, penso que ja no això, sinó tots els insults que hi ha al futbol realment. Hi ha vegades que crec que ens centrem al racisme, que és molt, molt important, però crec que hi ha moltes situacions a un camp que al final acabes a un partit, on els jugadors, a nosaltres inclús, crec que aquestes coses s'han d'intentar eliminar del futbol perquè si no li faran bé a ningú i a part provoquen situacions molt desagradables, realment.
Té tota la raó del món Manolo González, ara no li parlis d'Europa perquè a veure amb quina surt. Però vaja, això no és el tema. A veure, creieu que hi haurà sanció per Rafa Mir? Tenia en compte també l'antecedent amb el jugador del Benfica, la UEFA, Vinícius, Uri?
Home, jo no dubto que hi haurà investigació. Sanció no ho sé, perquè al final, clar, és la paraula d'Omar contra que pugui dir Rafa Mir. Però el que m'agradaria és que, a part de que investiguessin, poguessin trobar aquestes paraules en algun vídeo del partit.
Va passar amb Cala i amb
Diakabí.
I amb Diakabí, en un Cádiz-València, i com no van trobar evidències, no el van sancionar.
Jo he vist una imatge que no sé si vosaltres heu vist la mateixa que jo, perquè era de lluny, i el que em semblava és que es tapava la boca, com va fer Prestiani amb
Sonia
Vinícius.
Entre Michel a la sala de premsa.
Mira, a veure què diu de la jugada polèmica.
Bon. Sembla la premsa. Xevi.
Hola, Michel. Aquí Xevi, de Catalunya Ràdio.
Bona nit.
Excepte el Barça, crec que sempre heu començat guanyant i han remuntat, us han remuntat o han empatat. No sé si detectes algun problema amb això. I si el segon gol, si l'has pogut veure, sí, i si consideres que és fora de joc i s'hauria d'haver anul·lat.
No, cap problema. Lo que passa és que hem tingut una mala jugada en el segon gol d'ells, bueno, el primer també, però és una defensa de l'esquena que no l'han fet bé, la pilota estava sense pressió i es defensava bé l'esquena, i el segon hem fet molts errors en la mateixa jugada. Però hem tingut moltes ocasions. Hem estat millor que el rival en totes les fases del joc. Hem tingut ocasions clares i hem pogut fer 2, 3, 4 gols. Però a vegades pues, el futbol és així i hem de pensar que aquests mereixements o aquestes sensacions que tenim després haurà resultats. És el que estic tranquil per això, però penso que avui hem deixat escapar una situació de ser millor al rival i en dues situacions que són errors, no hem fet les coses bé i el rival té talent per fer un golàs el primer i després moltes situacions de desgràcia per nosaltres, però no cap problema. I la segona, sí, he vist la jugada. Crec que si el jugador està a darrere del nostre intervenció, però no. És una mica aquesta decisió arbitral que per mi és veritat que Víctor té la possibilitat de defensar el jugador, però és una desgràcia. Només. No vull pensar en altra cosa que no sigui que en aquesta jugada hem fet moltes coses mal.
Hola, Michel. Michel, que prefereix centrar-se en el futbol i no en les decisions arbitrals, que em sembla que és la tònica de tota la temporada, Edu.
Sacsejant molt sí, el partit.
Sí, sí,
quan
fins i tot quan hi ha l'espera del Joan a favor, doncs...
Exemplar.
Sí, baixeu la sala de premsa de Montilivi. Ara després hi demanem al Xevi com evoluciona la roda de premsa de Mitchell.
Era previsible que digués això, perquè tampoc s'ha queixat mai de... Per exemple, el dia del penal, ni de, que dèieu abans de Sevilla.
Sí, de Sevilla.
Tampoc no va dir gaire res.
Exemplar, diu Ricard. A mi em sembla que quan un error, sobretot el dia del Sevilla, és tan evident, aixecar la mà tampoc no, i queixar-te una mica no està malament.
Sí, bé, potser sí, però clar, si en la mateixa jugada detecta errors propis, per què s'ha de quedar amb el de l'àrbitre i no amb els seus? Jo crec que té molta lògica, no? Primer corregeixo les meves coses, després ja em queixaré de l'àrbitre.
A mi també em sembla molt bé el que fa el Girona, perquè és que una vegada l'àrbitre s'ha equivocat, que en aquest cas... pel que ha dit la Carla Borràs a la transmissió i pel que acaba de dir Michel, sembla que tothom no té molt clar que quan el jugador està al darrere no es considera que interfereixi en la jugada. Aleshores, de què li serveix una vegada ja està xiulat lamentar que... Bé, podria opinar sobre el reglament, això sí, però el que vull dir és que a mi em sembla bé que el Girona no es focalitzi perquè a vegades tinc la sensació que els jugadors del Barça i el seu entrenador potser es fixen massa... Bueno, i els de Madrid igual, vull dir que no... Que una cosa és que nosaltres parlem de les jugades i una altra cosa és que ells estiguin... acaba un partit i només estiguin focalitzats en què els han perjudicat.
Mm-hmm. Uri, alguna cosa a dir?
No, capità, em sembla bé. Em sembla bé també una mica mitges, no? A vegades quan són jugades tan clamoroses com la de Sevilla, sí que alguna queixa presentaria. Com que avui és la més dubtosa... i com que la directiva arbitral és clara, doncs jo crec que Mitchell ho assumeix.
I ara fa 15 dies, per exemple, aquí contra el Barça, ajuden el Girona amb la falta aquella de Echeverri.
Mm. El Xevi Soler continua pendent de la roda de premsa de Mitchell. Estaven comentant l'acció racista, o suposada acció racista, comentari racista de Rafa Mir contra Omar, i dèiem si s'espera o no, si espereu o no, que hi hagi sanció.
Jo comentava que per la imatge que jo he vist m'ha fet la sensació que es tapava la boca, com ja va passar amb Prestiani. Sí. I jo, davant d'aquestes situacions, i tenint en compte que una vegada més és possible que no ho puguis provar, hauríem de prendre la decisió de no permetre que els jugadors es tapessin la boca a l'hora de parlar amb rivals. Una cosa és amb un company perquè vulguis que no t'escoltin o perquè... però amb els rivals que estigués sancionat amb groga o amb el que sigui, que no es pogués tapar la boca, perquè és que ens hi acabarem trobant cada dos
o que el sancionin, com han fet amb el jugador del Benfica.
Clar, però
et tapes la boca, doncs sanció.
Exacte, bé, que és que la sanció sigui que si et tapes la boca assumirem el que ha dit el contrari.
Així ja no hi ha riscos.
Jo estic convençut que la jugada de Prestian i Vinícius serà com la d'Eric i Mbappé, que això farà que canviïn el reglament i que un rival no es pugui dirigir amb un altre jugador de l'equip contrari tapant-se la boca o posant-se la samarreta al damunt.
Perquè, Sergi, Andreu, tu coneixes més que la resta a Omar? El veus en capacitat d'inventar-se que ell ha dit això?
No, de cap manera. A més, Omar és un... no ha aturat mai un partit per cap incident d'aquest tipus. Va denunciar justament Omar a la temporada de segona, la 23-24, que van ser molt clamorosos, i el Cartagena, segona divisió, aficionats en aquell cas del Cartagena, també li van llançar, li van cridar insults racistes, i d'aleshores el Cartagena es va endur una sanció bastant severa. Però en cap altre partit, és un jugador que està pel partit, que està pel joc, que no busca brega. Vaja, comportament diria que exemplar sempre d'Omar.
Carlos Romero, Sergi, ha fet l'1-2, un altre golaç. Quants gols ha fet el lateral esquerre de l'Espanyol aquesta temporada?
5 gols.
5 gols. És el lateral més golejador de la Lliga?
En efecte.
5 gols, màxim golejador entre els laterals d'esquerra i dret de la Lliga. Quants dels gols d'aquests 5 gols són golaços?
Mira, per mi 4 dels 5. Els he repassat ara fa una estona, tots 5. Només hi ha un gol contra l'Elx justament a casa, el dia que l'Espanyol celebrava el 125 aniversari. La resta són xuts potentíssims, que van gairebé tots a l'escaire, amb l'esquerra, amb volees. Per mi, el millor de tots 5 és el que fa el de Sant Mamés. Una falta que serveix exposició.
L'enganxa a l'aire.
L'enganxa allà a la mitja lluna.
I la clava i on vola. El d'avui és bo. Jo no estava mirant el partit i quan l'has explicat he pensat que era un... Ja no un gol Kubala, sinó un gol Puskas. Després, quan l'he buscat i l'he vist... home, és un bon gol, però està a prop, està entrant a l'àrea, la col·loca bé a l'escaire, no toca el pal, que encara ho fa més espectacular, però a mi el de Sant Mamés per mi està per sobre,
Sí, a mi també, claríssimament. Em sembla un molt, molt millor gol. Sí,
pròxim partit de l'Espanyol, digues.
Mira, el dilluns que ve, a casa contra l'Oviedo, creuem els dits, a veure si és el dia de trencar la ratxa, és el QE, no ho sé. Ja no vull dir res perquè no se sap mai, però fa pinta, no?
Sí.
Anava a dir-te molt ràpidament, Xavi, que sempre que Romero... O sigui, els gols de Romero han donat punts, molts punts, en aquests 5 partits en què ha marcat Romero, 3 victòries de l'Espanyol i 2 empats.
Està bé. Gràcies, Sergi, bona nit.
Vinga, adéu-siau.
Marxem un moment i quan tornem rematem la roda de premsa de Mitchell després de la derrota del Girona a Montilivi contra el Celta, i hem de parlar de la lesió de Lewandowski i dels minuts que podrà jugar Pedri contra l'Atlètic de Madrid dimarts en l'intent de remuntada.
Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
82.541. 82541. De la sèrie 44.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ara i sempre, ben jugat. Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed juvenil.
La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà.
Espanyol Reservat.
Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
És un dia feliç.
Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça Reservat, Fem Futbol, Girona Reservat, Espanyol Reservat i Futbol Català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
En 6 minuts, 3 quarts de 12 de la nit, al Club de la Mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada. Ara hi entrarà més gent. Ja hem repassat el que ha passat a Montilivi, al Girona 1-Celta 2, també a l'Els 2, Espanyol 2, l'incident racista entre Omar i Rafa Mir, de Rafa Mir en contra d'Omar. Ara parlem del Barça-Xevi a Montilivi. Michel continua fent roda de premsa?
Sí, sí, encara està parlant. Sí.
Alguna idea destacada?
Que han fet moltes coses per guanyar i no ha volgut personalitzar amb un Anji totes les preguntes moltes que li han fet.
Ara hi tornem. El Barça, Lewandowski, no podrà jugar dimarts contra l'Atlètic de Madrid. Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Té un os de la cara fracturat al costat de l'ull esquerre.
Sí, a la zona de l'ull, a la cara interna de l'òrbita de l'ull esquerre, entre l'ull i el nas. Avui m'has fet veure que és per un cop que es va fer ahir amb Pau Navarro.
No, un cop que li va donar Pau Navarro, sí, que el bloqueja, sí, i amb l'espatlla esquerra evita que vagi cap endavant. O sigui, sí, per mi és una acció intencionada.
Sí, el va bloquejar amb l'espatlla.
No dic que vagi a lesionar-lo ni a trencar-li res, però vaja, el va bloquejar.
Doncs mira, aquesta fractura a l'os, a la zona de l'ull, no hi serà dimarts i veurem si dissabte se'n va més. Dissabte que ve, si baixés la inflamació, podria jugar però amb màscara, com ha jugat últimament Eric García, però d'entrada no hi serà dimarts. Per tant, tres baixes importants contra l'Atlètic de Madrid, sense Lewandowski, sense De Jong i també sense Eric, que està sancionat.
La baixa de Lewandowski us fa rebaixar el percentatge d'opcions de remuntada que pensàveu que tenia el Barça dimarts contra l'Atlètic de Madrid, Uri?
Sí, per suposat. Molt. Un partit que has de fer gols, el teu nou, encara que no sigui titular, perquè et pot sortir mitja hora i com ahir fer-ne un, que no hi sigui, pues, em fa rebaixar les expectatives.
Sònia, sí. Costa, Ricard...
Per mi no, perquè després de sentir a més ahir les dades del Marc Domènech, que pràcticament sí, el rendiment és clavat entre Lewandowski i Ferran, penso que és que... entenc el que diu l'Oriol, que per l'última mitja hora el pots tenir, però vaja, tampoc és el millor Lewandowski el que estem veient. Per tant, crec que les opcions, que per mi són poques, són les mateixes.
Per mi, sí... I entenent que ara mateix Lewandowski és menys important o menys titular que Eric i De Jong, però per aquest partit en concret trobo que és més... Vaja, jo el veig més fonamental perquè és un tio que estant malament, amb dues tonteries et pot fer dos gols i en un partit així jo crec que hauria anat molt bé, però vaja, en fi, no el tindrem, haurem de tirar per una altra banda.
I jo, com la Sònia, empato. Jo, com que crec que les opcions són molt baixes, crec que Lewandowski no hi sigui és una baixa que no és significativa. Home, si algú em diu que al minut 20 de la segona part el Barça guanya 4-0, potser algunes més, perquè aleshores sí que m'interessaria que pogués ser-hi els minuts finals. Però vaja, no, jo crec que no, a mi no m'altera cap expectativa.
De Lewandowski a Pedri, ahir va ser suplent, va jugar mitja hora a la segona part i es va notar moltíssim la seva presència al camp. Roger Bosà, dimarts Pedri serà titular, per quants minuts està?
Mira, els metges sí que el posarien de titular, així li han transmès avui a Flick, creuen que ja han fet la prova contra el Llevant, contra el Villarreal, en què han graduat la càrrega, i en principi sí, serà titular, no per 90 minuts, com a molt 75. És el càlcul que fan els metges, però... És veritat també que dependrà molt de com se senti el jugador i de quin sigui el resultat. És a dir, si al descans l'equip va 0-0 o el resultat és de 1-1, doncs la recomanació que fan els metges és canviar-lo. Per tant, sí que està per ser titular i en principi ho serà, però dependrà molt de les sensacions que tingui, sobretot al descans, i també, com dèiem, de quin sigui el resultat.
Que ningú no marxi. Ara estan entrevistant Pedri, una entrevista enregistrada aquest migdia, el Gol a Gol, a TV3, entre el Jordi Grau i el Gerard Autet, però que ningú no marxi, que es pot recuperar la carta perfectament. D'acord? Us sembla bé, us sembla correcte el plantejament amb Pedri, que jugui de sortida i forçar-lo només a la segona part si hi ha opcions reals en funció de com vagi el partit de remuntada?
Home, jo crec que si està per jugar 75 minuts, jo el faria jugar d'inici.
Sí, sí.
És un jugador que és diferent. És com una Gia avui l'última mitja hora, l'última mitja hora i de Pedri, que va sortir, vaig veure que és un jugador d'un altre nivell. Això, en un partit de molt nivell, perquè els jugadors del Barça i del Villarreal són molt bons, però quan va sortir Pedri, ja no només per la tota assistència, però l'assistència i a l'inici de la jugada, de l'últim gol, si no és igual, és que quan va sortir ell es va quedar amb la pilota i el partit va ser un altre.
Jo, és que si no jugar d'inici, crec que no cal ni que ens hi posem.
No, però interpretar que del que explicava l'Arbusà, que la idea és que jugui els primers 45 sí, minuts i aquí descans, decideixen, mira, no?
Sembla bé. Ah. Home, clar, si vas 1-0 si vas 1-0 al descans, potser has de ser més calculador.
Sí, sí. Ricard?
Però 1-0, jo ja he dit que crec que hi ha poques opcions, eh? Però 1-0 al descans, si tu hi creus...
No és un mal
perquè
resultat.
És allò, clar, és allò de... Tu, en la primera quart d'hora fas el segon i el Camp Nou s'ho creu. Sí, l'altra cosa és que després puguis o no, eh?
Ja, però de Pedri...
I, exacte, li tremola tot.
Però de Pedri ja només et queden 20 minuts.
El Camp Nou... Ja, per això. Però vull dir... Clar, però...
Jo, si el descans no ho veus molt clar... Vaja, qui diu el descans diu al minut 60, però jo... El que vull dir és que no arribaria a l'extrem que vam arribar en el partit de Lliga, de que hagi de seure al camp i dir que no puc més.
Sí.
Yeah.
No cal.
Jo crec que que serà una qüestió molt més evident, ha de ser una qüestió flagrant que el Barça vegi que no té possibilitats a la segona part perquè Pedri descansi. Ahir estava previst que jugués més minuts, Flick va decidir que no tants. Jo, com va s'apuntar Xavi a la transmissió, crec que agafa força la idea que amb De Jong lesionat encara més prudència i que això condicionarà tot plegat.
I perquè... hi ha la Champions, no només la remuntada, sinó que hi ha la Champions.
I setmana més, dissabte, i vull dir, hi ha moltes coses en joc i jo crec que això afectarà una mica. Però vaja, depèn de com vagi la primera part i no sabem com anirà la primera part fins que ens ho trobem. Potser al Barça l'han expulsat un jugador, aleshores ja el pots substituir. No cal ni que miris el resultat. Potser a l'Atlètic de Madrid l'han expulsat un jugador... I potser no cal que miris el resultat i pots continuar amb Pedri fins al 75. Vull dir que jo no crec que sigui només una qüestió del marcador, sinó de com estigui el partit i les sensacions per remuntar un 4-0 quan tu veus que això és impossible, ho veus ràpid. I si ho veus possible, mentrestant Pedri podrà esgotar el minutatge previst.
Anem tardíssim. Ara us faré una sèrie de preguntes, és gairebé resposta monosil·làbica. Per exemple, la primera, enquesta molt simple. Creieu que el Barça remunta dimarts contra l'Atlètic de Madrid, sí o no, Uri?
No.
No. Sònia?
No.
Costa?
Sí.
Ricard?
No.
No. A veure, el Marc Andrés ha plantejat aquesta pregunta a les xarxes del Club de la Mitjanit i quin és el resultat?
Doncs estan amb els nostres convidats d'avui, perquè diuen que no el 54%, el sí, 46%. Està bastant igualat, però aquí els tertulians 3-1 que no, l'audiència una mica més ajustat.
Roger Arrosà, tu què creus?
Jo crec que no, sincerament.
Que no marxis, que m'has d'explicar el tema dels precandidats i possibles pactes, que hi ha moviment aquestes últimes hores abans de presentar les signatures. A veure, del partit d'ahir contra el Villarreal, a mi veient-ho, em sembla un partidàs, veient-lo, seguint-lo i comentant-ho a la TDT, a mi em va fer pensar que és el típic partit que veus d'un equip que acaba guanyant la Lliga. Veu pensar que era un partit d'equip campió el que va fer ahir el Barça contra el Villarreal?
Jo vaig pensar que era el partit que necessitava el Barça per poder ser campió del que vulgui o del que pugui. Però...
La Lliga, jo estava pensant en la Lliga.
Sí, jo penso... Jo no ho sé si de la Lliga, perquè, clar, és que no ho sé separar, però sí que crec que és el partit que necessitava per poder ser campió d'algun títol.
Mm-hmm. Va semblar un... Perdona, digues...
No, tira.
No, un partit d'equip seriós que aspira efectivament a guanyar la Lliga i que si segueix en aquesta línia, per mi la guanyarà.
A mi em va semblar un partit molt complet, no rodó, i el que passa és que el Barça a aquest nivell hi ha molta diferència amb la resta d'equips de la Lliga.
Uri?
A mi em va semblar un bon partit, però amb l'estarix de jugar contra un equip que aquesta segona volta va molt de baixada i que li costarà al final... assegurar la Champions.
Era el tercer, fins ahir, ara quart, empatat amb l'Atlètic de Madrid. Lamine va fer un partidàs molt constant, 3 gols, primer hat-trick de la seva carrera, l'ha aconseguit més jove del que ho va aconseguir Messi en el seu dia. Lamine ja ha sumat 18 gols aquesta temporada, tants com en va fer la temporada passada, són 18 gols. És el màxim golejador del Barça per davant de Ferran, que n'ha fet 16, de Rafinha 14 i de Lewandowski 13. Qui creieu que acabarà com a màxim golejador del Barça aquesta temporada, Uri?
Lamine.
Lamine. Sònia?
Vull pensar que Lamine.
Lamine.
Era bon senyal.
Costa? És mala notícia, però Lamine. I Ricard?
Però potser sí, Lamine. Sí, potser sí.
A veure què en pensarà l'Àlex Dalmas.
Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
Dalmas, com vas? Àlex. Àlex a la una. Àlex a les dues. I Àlex Alesters. Ara recuperem la connexió amb l'Àlex Dalmas, que ens vol parlar de Marc Bernal i de Fermín. Dimarts hi ha el Barça Atlètic de Madrid de Copa. Demà juga el Madrid, el Bernabéu, contra el Getafe, sense Mbappé. Aviam, sense Mbappé perquè no va jugar ja a la Champions, no jugarà demà, i segons Arbeloa, potser no juga ni d'aquí 10 dies contra el City, a la nada de los vuitens de final de la Champions.
Creo que ahora mismo es mejor no dar plazos porque básicamente son molestias que tenemos que ir día a día para ver cuáles son sus sensaciones, cómo se encuentra y en función de eso iremos decidiendo.
Demà a les 9 del vespre al Bernabéu, Madrid-Getafe. Algú creu que es pot deixar punts al Madrid, Uri?
No.
No, Sònia?
Jo crec que demà no.
Costa?
No.
No. Ricard?
No.
No? I l'Àlex Dalmas, Àlex, bona nit, tu què creus?
Bona nit, què tal? Jo crec que no se'n deixarà.
Que no? Doncs no. Jo dic que sí. Àlex, qui creus que acabarà com a màxim golejador del Barça aquesta temporada?
Ferran.
Ferran, eh? Ferran.
Sí.
Tu hi creus a la remuntada de dimarts? Sí, tu sí, com a Costa.
Jo no vull deixar el Costa sol, o sigui que m'hi afegeixo.
Gràcies, Àlex. Avui hem quedat que parlaria amb Àlex sobre Marc Bernal. El veus com el mig centre més habitual aquestes 5-6 setmanes de baixa de Frenkie de Jong?
Sí, sí, jo crec que hi veurem a tots les tres opcions, eh? També veurem a Eric i a Caçador, però crec que Bernal és qui ho pot fer més bé i qui jugarà més minuts. A mi em sembla que és qui millor pot fer, perquè Bernal té una qualitat fantàstica per adaptar-se a qualsevol posició del mig al camp de manera immediata, i això és el que vam veure ahir, no? Va agafar la posició de 6, va estar molt posicional i va entendre que ahir el Barça el necessitava més a la seva zona, movent-se poc i assegurant molt la passada. Ahir fa 53 de 59 en passades, que això és un registre molt alt, però és que ve del dia del Llevant que fa un 47 de 47, és a dir, que és un jugador que per aquesta posició jo crec que el futur porta el seu nom.
Ahir el vaig veure amb un nivell augmentat respecte als anteriors partits. A mi em va agradar molt els minuts que va jugar Marc Bernal, que van ser 60-65. Què creus que dona Marc Bernal la diferència del que pot aportar De Jong en aquesta posició de mig centre?
Sobretot posicionament i entendre millor la posició, perquè De Jong ja sabem que té moltes virtuts, però no és un futbolista posicional, sinó que va en conducció, li dona molta continuïtat al joc, però marxa de zona, i en canvi Bernal sap que quan juga com a 6 ha de ser molt posicional, ha d'assegurar la passada i li dona canvi d'orientació. Ahir fa un 2-2 en passades llargues i normalment les seves passades llargues totes arriben a destí. És a dir, que més posició i potser més seguretat en la passada.
Uh-huh. Algú no veu Marc Bernal com a mig centre dimarts contra l'Atlètic de Madrid? Perquè recordeu que Eric García està sancionat i De Jong que està lesionat, o sigui, o Caçador o Marc Bernal. Tots veieu Marc Bernal com a titular?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Jo tinc dubtes.
Ah, sí? Quin?
Sí. Que pugui jugar Caçador.
Caçador. Ostres, sí. A mi ahir ja la titularitat i després el comentari de Flick després del partit que deia que...
Tinc dubtes perquè vull veure si l'aposta és sòlida, si és ferma. Jo crec que si juga Bernal ratificarà el que jo crec que s'hauria de fer, que és que donar continuïtat a Marc Bernal en aquesta posició. Però crec que potser és un partit on si l'equip viu molt... cap endavant necessitis algú que t'estigui corregint, equilibrant les transicions de l'Atlètic de Madrid, és a dir, no tothom pot pensar en atacar, ha d'haver gent molt específica en la vigilància, i aquí és on tinc el dubte.
Uh-huh. I el que passa que Caçador potser el pot penalitzar el partit del Metropolitano, que va quedar molt... És a dir, el va assenyalar Flick, no?
El va canviar,
no sé si va quedar
sí.
molt assenyalat, però amb la groga i tot plegat, bé.
Sí. Bernal també fa faltes, eh? Em va fer una de targeta que ells agafant de la samarreta al rival per evitar un contratat.
Al mig centre ha de fer faltes i ha de veure grogues.
I tant, i tant. I no ha de perdre pilotes, això, Marc Bernal.
ho té. Àlex, aquesta nit també ens volies parlar de Fermín, que ahir va fer un altre partidàs, perquè Lamin ho eclipsa tot, però Fermín va fer un partidàs molt actiu en la pressió, especialment amb pilota, i tens dades i detalls que expliquen el gran moment de Fermín i perquè ara per ara sembla insubstituïble.
Sí, i el que us vull destacar és el creixement que jo crec que ha fet aquest jugador en un aspecte del joc, que és en posar aquest punt de pausa, no? És a dir, ha seguit conservant les seves millors característiques, que és l'arribada, el xut, l'energia en la pressió, però li ha posat aquest punt de calma. Ahir, a les dades de la TDT, del laboratori, fa un 90% d'encert en la passada, però ja no vaig aquí. Ahir el 53% de les seves accions, només el 53%, són a un o dos contactes. El dia del Girona, només el 56%. Si agafem dades de Fermín de fa un parell de mesos o més endarrere, per exemple, Slavia, Praga, Copenhague, el partit que vulgueu, està sobre un 70% de les seves accions a un o dos contactes. És a dir, molta més pausa, molta més calma, i això li està servint per tenir menys pèrdues, per entendre més el joc, i probablement per assistir. Són 14 assistències ja amb la d'ahir, però...
Ahir li comptes 10... només una, la del golaç de Lamin.
Sí, sí, perquè la segona no hi podem comptar, és veritat. Doncs 13, és igual. 10 d'aquestes són el 2026, és a dir, són dels últims partits. Jo crec que el creixement de Fermín per entendre aquest joc, jo no sé si ha estat un requisit que li ha demanat Flick o producte de la seva maduresa, però crec que és molt evident.
Xavi, ha acabat la roda de premsa de Michel a Montilivi?
Sí, ha acabat ja, Michel. Mira, el més destacat que ha dit després del que us he explicat és que no descarta i que podria Àlex Moreno ja tornar en el partit contra el Llevant de la setmana vinent. Recordem, fa 4 setmanes que està de baixa. Havien dit unes 6 setmanes, es podria recuperar abans i podria ja tornar i deixar la infermeria només amb els de llarga durada.
Gràcies, Xavi.
Adéu.
Arbusat, demà s'han d'entregar, els precandidats han d'entregar les 2.337 signatures que els han de convertir oficialment en candidats. Entre la Porta, Font, Vilajoana i Síria, quants d'ells asseguren que tindran les signatures per ser candidats?
Mira, que les assegurin la Porta i Font. Síria, pel que ens diuen bé, podríem passar el tall. Vilajoana, més justet, pel que ens diuen, perquè ja ens emplacen a demà, pendents de rebre'n fins demà al migdia. Per cert, Xavi, informacions que han sortit a les últimes hores,
Mundo
Deportivo, s'informava del pacte entre Font, Vilajoana i Síria. Síria ara mateix no ho veu massa clar, de moment, important aquest de moment. Vilajoana sí que n'és més partidari, sí que hi ha moviments en les últimes hores, tenen temps fins demà, veurem què acaba passant. Però,
tenen temps fins demà o fins després de demà.
Sí.
O sigui, poden ser candidats i després algun d'ells renunciar a la condició de candidat i formar part d'un altre grup, no?
Tot està obert, encara que Síria no ho vegi i Vilajoana sí, tot està obert ara mateix perquè hi pugui haver-hi aquesta candidatura unitària en contra de Joan Laporta.
Recordo, Xavi, que ja vam comentar entre setmana que ja feia que ho estàs parlant.
Sí, sí. Tu encara veus clar, clara l'opció de pacte, Uri.
I tant.
Sí,
Home, si fa dies que en parlen i s'ha creat un equip de treball entre totes les candidatures, és perquè estan per la labor.
Clar, aquí el tema és que si no ho fas demà, si no passes les firmes...
Ja, no tens força.
Clar,
jo... Bé, home, depèn de la bona voluntat de qui t'aculli, no?, el seu grup.
Vaja, només cal veure qui està pretant més els últims dies per...
Vilajoana.
Exacte, per fer un pacte d'unitat. Vaja, jo crec que Vilajoana tindrà bastantes dificultats per arribar-hi, però li queden gairebé 24 hores.
Demà entreguen les signatures. Arbo, tens a mà els horaris de cada precandidat a oficines?
Sí, està previst que a les 4 Síria, a les 5 Font, a 6:45 La Porta i l'últim Vilajoana a les 8.
Jordi i Sònia, demà al Tot Costa, a banda de fer la prèvia del partidàs de dimarts, l'intent de remuntar entre el Barça i l'Atlètic de Madrid a la Copa, estareu molt pendents al Tot Costa de les signatures, oi?
Sí, home, i tant.
Sí, a més jo intueixo que especialment els que van justets apurarà una mica més d'aquests horaris que ha comentat Arbusà, per tant, segur que ens enganxa.
Haurem de demanar temps afegit al Tot Costa o què?
Veurem.
A veure, serà emocionant que aquestes situacions al Barça sempre ho són. Gràcies, Roger Arbusà.
Adéu, bona nit.
I gràcies també a l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Fins diumenge vinent. Adéu.
Bona nit.
Adéu, una abraçada.
Bona nit, adéu.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Moment de tancar l'edició d'aquest diumenge del Club de la Mitjanit amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel Ocarícia. I el record especial d'avui és per a la Sònia Olear i tota la seva família, a Josep Maria Olear, el pare de la Sònia, un històric del bàsquet català, ha mort fa unes hores, als 80 anys. Parlessis amb qui parlessis del Josep Maria, et deien sempre, per sobre del que havia fet el bàsquet, que era una gran persona. I no t'estranyava gens ni mica perquè coneixes la seva filla i saps com és la Sònia Olear. Una abraçada i un petó fort per la Sònia i per a tota la seva família. Us deixem en les notícies de les 12 i la nit dels ignorants amb la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, com fa Romà Vilanova, el cap de recursos humans de 3CAT, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa a la carta, que cada vegada ens consta que en sou més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu millor. Respira, estel·la que...